Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
Onze i nou minuts del matí d'aquest dimarts 21 d'abril i comencem la segona hora del Sant Cugat a fons dels dimarts, ja ho sabeu, amb música. Aquesta sintonia ja ens indica que avui ens acompanya el professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia, Xavier.
Molt bon dia a tothom.
A més, avui tenim bona companyia.
Sempre tenim bona
companyia.
Sí.
I ens acompanya el Pau Orriols,
sí,
que tu mateix ens diràs per què ens acompanya avui,
sí,
perquè té una professió ben particular, el
ben
Pau.
Ben particular. Oi? El Pau Orriols ve aquí per explicar-nos els seus secrets a l'hora de construir instruments de vent. I per què l'he convidat i m'ha fet molta il·lusió que vingués és perquè sabeu que aquí sempre intentem parlar o analitzar o esbrinar els secrets d'una part de la música que normalment no coneixem.
Uh-huh.
L'altre dia vam parlar amb el Josep Ferrer i sobretot vam parlar de què és el que sentia un director mentre estava preparant l'obra i mentre estava dirigint, en aquesta soledat del director, aquesta soledat tan ben acompanyada.
Uh-huh.
I avui farem el mateix amb l'instrumentista de vent, de molts instruments de vent, ara ho anirem veient, que toca un instrument que en un moment abans de ser un instrument era un tronc, era una branca, era un arbre, i de cop i volta hi ha algú que entre l'arbre i el músic ha estat treballant perquè jo es convertís en un instrument de música. Nosaltres quan escoltem música i veiem orquestres a les sales de concerts o veiem senzillament quan anem a veure els grallers quan toquen, quan s'aixequen els castells,
uh-huh,
així, hi ha algú que ha hagut de fer aquests instruments i sempre ho ignorem, és una cosa...
No hi
sembla
pensem,
com,
no
hi pensem i sembla que els instruments hagin sortit així de...
Com els bolets.
Com els bolets. I el Pau el que fa no són precisament bolets i... Aquí el tenim, el Pau Orriols, constructor o lutier, no sé, hi ha gent que es fa dir lutier, lo del lutier i la loteria, que no té res a veure amb la primitiva ni res semblant, normalment s'associa als lutiers d'instruments de corda, és a dir, que tothom sap... ha sentit els Stradivarius i tots aquests mítics del segle XVI, XVII, XVIII, però d'instrumentista, de constructors que fan per als instrumentistes aquests instruments, quasi ningú en parla. Llavors em semblava que era molt interessant una oportunitat de tenir el Pau Orriols aquí, que ara ho veurem, que tindrà moltes coses per explicar-nos. Bon dia, Pau.
Bon dia.
Què tal?
He de dir que parleu tan bé que no diré res més.
No, home, no, ja veuràs com no fa.
Tindràs moltes coses a dir-nos.
És interessant saber el que tu ens explicaràs. A mi ja m'escolten moltes hores els oients, mm, ja estan cansats, i el Xavier t'acompanyarà en aquesta explicació, que de ben segur ens farà descobrir tots, obrir els ulls,
sí,
i treure'ns del cap aquella idea dels instruments que surten com els bolets, no, que hi ha algú que els treballa,
amb
molt d'amor segurament,
sí,
que converteix aquests arbres en els instruments que ens fa arribar la música.
Jo crec que estaria bé que ens expliquessis com una persona decideix posar-se a fer instruments, perquè no deixa de ser una cosa una mica extravagant. És a dir, jo ara... Mira, ara faré instruments.
Exacte, no? Quan els nens són petits i a l'escola li pregunten,
sí,
tu què vols ser de gran?
Gran? Segur que no deies constructor d'instruments.
Sí, sí. En el meu cas és una mica fruit de l'atzar, perquè això o ve de família o ha de ser una cosa atzarosa, no? De família, el meu pare treballava al banc, Banco Central Hispanoamericano,
mm-hmm,
i tenia una cadira reservada per mi, per quan sigués gran, ja em sempre, però
no
el vaig satisfer. Jo vaig néixer a Mas Guineu, a Cubelles, en una masia allà isolada, i als 9 anys vam marxar de la masia perquè es va morir el meu avi, que era el pagès, i vam anar a Vilanova. I allà vaig entrar en contacte al maig del 68 amb una cosa que és el món, jo no el coneixia, bueno, m'importaven de la masia a l'escola i de l'escola a la masia, però estava sempre allà amb les gallines.
Un món més petit.
Sí. I Vilanova era... I l'any 68, jo tenia 9 anys, o després em vaig fer 10, i bueno, em vaig trobar allà en una ciutat en ple prefranquisme, no, en prefranquisme, i hi havia doncs, una moguda social important. Al cap de molt pocs anys van començar els castellers de Vilanova, els bordegassos, que va ser de les primeres colles no històriques que es van formar. Jo era un nen, tenia 12 anys, i no hi havia enxanetes ni hi havia res, i el primer pilar que vam fer jo era l'enxaneta i era més gros del compte, però ja el segon ja no, ja em van fer anar a quarts. I a través dels castellers em vaig vincular, doncs, això del moviment popular i tot això. Els castellers, com tots sabeu, toquen amb gralles, no? És la música que els acompanya, l'instrument que els acompanya, i en aquells anys, doncs, no n'hi havia de constructors de gralles, no n'hi havia cap. L'últim, que per cert també era de Vilanova, es va morir l'any 39 o 40. I
algú havia de construir les gralles?
No, ningú en feia. I el que fèiem per sobreviure era comprar unes dolçaines valencianes que estaven al to de la gralla, que estaven amb sol, o... Bueno, això és una mica complicat d'explicar. I les agafàvem i les tunejàvem, els hi traiem una mica perquè eren molt barroques i els hi tapàvem un forat que no interessava, bueno. I posàvem allò i vam anar... Hi havia un senyor gran que era graller, però només tocava per la festa major i vivia fora de Vilanova, i el vam agafar... i li vam donar una vivenda i que ens ensenyés. Això ho va fer la Colla de Castells.
Uh-huh.
Després jo vaig fer una crescuda una mica rara, com a casteller, que era massa alt per anar dalt i massa fluix per anar baix. I
entremig.
I em sentia molt vinculat a l'assumpte i dic, haig de fer alguna cosa, i vaig veure les gralles i m'hi vaig tirar. Doncs jo també vull aprendre. I vam aprendre a tocar, i després al cap de molt poc temps... Doncs el meu cosí germà, que era més gran que jo, el Xavier, va tenir aquesta idea de construir-ne. Hi ha una cosa casual també, que allà al port de Vilanova i la Geltrú hi havia vaixells que els desguassaven, i tots els vaixells porten torns,
uh-huh,
per si s'ha de fer una reparació amb alta mar, coses d'aquestes, i quan els desmuntaven els torns els venien a preu de xatarra, no valien res.
I allà vau treure les
vostres. Tot Vilanova
eines.
Tenia torns i, dels barcos, i nosaltres vam comprar un. I després tot això era un moviment dintre la Colla de Castells, i allà el casteller que no era torner era fresador, i el que no, llavors preguntant, i vam començar jugant. I, bueno.
I aquí comença l'experiència, i aquí comenceu ja a construir les gralles?
Sí, sense saber res. És així. Bueno, el que vam fer va ser anar a buscar una d'abella, una antiga, i...
Per fer la còpia, per dir-ho d'alguna manera, no? La reproducció de... Perquè tu sabies, tenies formació en música, Pau?
Molt poca, gens. Bueno, gens no, vaig anar 3 mesos amb la senyoreta Blanca Rosa, Bertran Roig. I em feia molta vergonya cantar i ho vaig deixar.
Sort que vas trobar un altre camí, doncs.
Sí.
Podríem, si voleu, escoltar aquestes gralles que des de fa tants anys està construint el Pau Riols.
Que vas construir, Pau? Una gralla?
Sí. Bueno, recordo que la primera gralla, que és un instrument que es fa en un dia, vam estar 4 mesos.
Però Déu-n'hi-do.
Era una aventura vital, una cosa més que fer un instrument. Era... Bueno, i més per mi, que era molt criu.
Quants anys tenies?
Crec que 14, ja.
Sí. Carai.
Però, sí, clar, doncs...
I aquí t'enganxa i t'entra el coquet per començar a construir instruments, o és l'anècdota que va fer que més endavant
no,
continués?
No, la veritat és que em va apassionar des del primer dia, perquè, de fet, era tan especial, no? Pues, això d'agafar un tros de fusta,
sí.
I va sonar molt malament a la primera gralla.
No estava gaire afinada?
No, perquè no teníem cap coneixement. I per més que tinguéssim una d'antiga per copiar sembla... que sigui una cosa infal·lible, no? Dius, si aquí fa 7 i allà fa 8, hem de...
Però no sona igual.
Si no tens els coneixements, de seguida t'equivoques. I bé, això ho hem vist després. Vam tenir la sort que ara no és possible, que és... vam començar a fer la primera molt malament, la segona ja no era tant, i la tercera ja la van vendre.
Déu-n'hi-do, sí. Escolta, la tercera va a la vençuda.
Sí, també era molt dolenta, però la van vendre. I llavors...
hi ha un... gaire competència.
I els has tornat els diners?
Em sembla que no. Demano disculpa. Era un noi que li dèiem el sombrero de coco.
Veus? Perquè llavors ja estava ben venuda.
Vam quedar al Passeig de Gràcia i va dir, portaré un sombrero de coco. I no sabíem el que era, la vam portar allà al Passeig de Gràcia, a l'estació, al tren. Hi havia un personatge que portava un barret raro i era ell.
I era ell.
Sí.
Va descobrir que era el barret de coco, doncs.
Sí. No, el que volia dir, doncs, que vam poder fer una cosa que és vendre i aprendre a la vegada, no? Perquè, doncs, clar, a mesura que anaves fent, anaves corregint coses, però també podies no viure, perquè ja no vaig viure d'això de seguida, però, bueno, era una retribució que anava a la mar de bé i que servia per comprar més coses, el que sigui, bueno, va ser un èxit, no?
Perquè després de començar les primeres gralles amb aquests torns dels vaixells desballestats, entenc que el negoci, per dir d'alguna manera, va anar evolucionant, vau començar a saber com es construïen més, algú us ho va ensenyar o va ser un procés d'autoaprenentatge, també de comprar eines que us fossin més útils, la matèria primera, la fusta, no sé si vau també anar investigant amb diferents fustes, quin era el que anava millor per fer la gralla.
Sí, bueno, ja hi havia una mitologia popular adquirida dintre el món dels castellers i dels grallers, que la fusta tenia que ser... el famós gínjoler, no? Estàs content com un gínjol, això? Ho coneix mig Catalunya, doncs bé, aquest arbre és el que fa la fusta que s'agermana, doncs, a la sonoritat de la gralla, per tradició i per tot, perquè realment funciona, no?
Una història, Xavier, no?, que comença amb la gralla.
Comença amb la gralla, però aleshores comença a evolucionar. És a dir, que podríem dir que la gralla, igual que les dolçaines... són instruments molt primitius, és a dir, és dintre de l'instrument de vent de la doble canya, són els representants més rudimentaris, els que ocupen, els que es toquen a peu de carrer, per dir una cosa. Però ja a Catalunya tenim instruments molt més sofisticats en el món de la cobla i llavors el Pau, un moment o altre, convergeix amb aquest món de la tenora, no?
Sí, sí. Si no arribo a tenir una faringitis tremabunda encara estaria fent gralles, però tenia molt mal de coll, vaig anar amb un foniatre d'aquests i em va dir, noi, ho has de deixar, això no pots seguir bufant la gralla. I bueno, jo m'ho vaig creure i vaig pensar, bueno, doncs tocaré el flabiol, i vaig buscar-ne un, vaig aprendre a tocar, i clar, com que ja sabia fer instruments, dic, bueno, doncs ara haig de fer flabiol.
Sí.
I una mica pel mateix sistema que la gralla, doncs vaig començar a fer flabiols i vaig conèixer el mestre Jordi León, que és el catedràtic que llavors hi havia de flabiols i una persona clau dintre de la pedagogia d'aquest instrument, i el vaig trobar un dia casualment amb un juic que tocava amb la banda i es va emocionar de veure que algú feia flabiols, perquè ja hi quedava un senyor molt gran a Torelló, no hi havia ningú més, i em va ajudar molt, em va obrir les portes i vaig entrar en el món aquest. I després, quan fas un instrument de cobla, dius, sí, per què no faig el del costat, no? I després vaig entrar dintre el món de la tenora, que ja és una cosa molt complicada.
Ja es complica,
no?
La cosa.
Era molt per sobre de les meves possibilitats, però perquè la tenora és un instrument molt complexa, amb molta mecànica, amb molt metall, amb una campana i amb una sabidoria ja acústica incorporada, que la veritat és que va costar, no? Però també una mica pel mateix procediment, buscar un instrument que sigui molt bo, intentar copiar-lo, perquè l'avantatge que tenim els que fem instruments de vent amb els d'instruments de corda, que diguéssim, lo important per l'instrument de vent és l'aire que hi ha dintre, les mides interiors, és una cosa de mesures. El material és superimportant, però molt menys que amb un instrument de corda. I els lutiers, els que fan violins i això, han de saber molt del material, i és molt més... Nosaltres estem en una divisió inferior, jo penso, és molt més artista.
Són coses diferents, no?
Sí, però jo trobo que té més màgia o més... És més...
Dificultós, potser.
Sí, has de tenir un 6-8è sentit per fer instruments de corda, i nosaltres n'hem de tenir menys. Menys.
No, però això és menys important, oi?
Bueno, això jo li discutiria, però...
Tu ets l'entès.
Ja em parles, sí, perquè es necessita també aquest 8è sentit per poder... per poder evolucionar i per poder construir instruments d'alta gamma, que és el que fa ell, és a dir, que no... sinó qualsevol,
qualsevol faria...
Ho faria, coneixent la ciència i la mecànica d'aquesta construcció, podria fer-ho, i no és el cas. Vull dir que el, i aleshores, per això, grans instrumentistes que s'han fet un nom en el món de determinats instruments ho han fet sempre acompanyats d'instruments del Pau. Aquest és el cas del Jordi Molina, per exemple. Jordi Molina, un grandíssim tenora de les nostres terres.
Personatge molt maco, a més, ha fet un camí propi, que ell va tocar amb moltes cobles, amb els mongrins, amb cobles molt importants, i després va fer una vida en solitari, vull tocar la tenora fora de la cobla i viure d'això. I ell, doncs, ho ha fet, i composa i toca, i ha tingut molts grups.
I podríem escoltar-lo una miqueta, sí. Jordi Molina. Jordi Molina, tocant, acompanyat de més gent, òbviament, tocant una tenora construïda pel Pau. I això de les tenores, diguem que, com parlàvem ara, el procediment és que copies una tenora que ja existeix, i igual una gralla que ja existeix, i a partir d'aquí vas evolucionant i fent el teu propi camí dintre de l'instrument que estàs construint. El que passa que el Pau, que és molt inquiet, no es conforma només en copiar i reproduir artesanalment, sinó que té una vessant molt creativa. Llavors aquí...
ha volgut anar més enllà,
ha volgut més, anar més enllà. Llavors és una persona que, a més, inventa i crea i recrea instruments, i són molts els que no hem parat de demanar-li, escolta, es podria fer això, es podria fer això altre, què et sembla si...
Són gaire emprenyadors, Pau, els músics, en aquest sentit?
No, són emprenyadors, però gràcies a que són emprenyadors anem creixent, diguéssim. De fet, el Xavier diu que jo he inventat, però és la música la que inventa i demana les coses. Aquella música popular que va començar, no, que es va reenganxar després del franquisme, que va créixer, ha crescut molt i demana coses, no? Vull dir, hem escoltat el disc dels grallers, allà hi ha dos gralles curtes i també hi ha una gralla baixa. La gralla baixa és un instrument que ja havia existit, però que el vam reinventar... doncs als anys 80 o així, i el Xavier Bayer, que era el músic, toca amb una gralla baixa feta per mi, i va ser com buscar, doncs, un instrument que pogués fer una mica copiant uns quants que ja havien existit, però van fer una versió nova.
I aquí arribem al món desconegut de la tarota. Què és això de la tarota?
Sí, bé, la tarota és un instrument que en teoria havia existit, que diguéssim és l'antecessor dels instruments de cobla. Abans de ser tenores i tibles, doncs hi havia tarotes, que són, hi havia per dir-ho ràpidament, un instrument medieval a tota Europa, que era la xeremia, n'hi havia de molts tipus. Quan va passar l'instrument aquest a la seva època de moda, es va quedar enquistat en alguns llocs, que es va tornar instrument popular. Llavors, doncs, la música del país el va anar modificant, i la tarota, diguéssim, és la xeremia arrelada a Catalunya, no? N'hi ha moltes d'instruments d'aquests per tota Europa, no? Bueno, no molts, però a Catalunya sí. I la tarota, n'hi ha molt poques als museus i així, i estan en una tonalitat que no ens interessava gaire perquè no lligava amb altres instruments o amb uns diapasons molt diferents, i el que vam fer va ser reinventar-la, així és una mica pel morro, diguéssim, no? Com es diu.
fer una versió 2.0, que diria, sí. No, en el cas digital.
El que vam fer és agafar la tenora i fer-la anar enrere. Li treus les claus, la fas més curta, però conservant una mica l'ànima interior aquesta que tenia. I aquest instrument va néixer la tarota. No va ser una cosa, l'invent no va ser meu, sinó d'un senyor que era lutier, que es deia Manel Romero, que vivia a Gavà. Ell va ser el primer que va fer aquesta... perquè li van dir que fabriqués una cosa senzilla pels turistes, no sé què, i ell, una mica així com per intuïció natural, va fer això. No va servir per això dels turistes, però van passar per allà els de la música popular i van dir...
apa,
això ens interessa.
Ens sona bé.
I després, al cap de poc, doncs el meu cosí, el Xavier, i després també jo, i després molts d'altres, i ara hi ha una família de tarotes.
Perquè, clar, arriba la reinvenció, no?, aquesta versió... que t'ho digui instrument, però hi ha músics que la toquin, sí.
Sí, sí.
Perquè tots els que toquen ben fusta entenc que deuen tenir coneixements, sí, o molts d'ells.
El que passa que la tarota és un complement amb un grup instrumental, diguéssim, com a instrument solista no... aquí estan tocant el Pont d'Arcalís, se sent? Ho sentim de fons, no? Sí. De polvos per davant i per darrere. Mare, 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 vine, mare, vine, i ho veuràs, tota coberta de polvos per davant i per detrás.
Aquí estem escoltant tota mena de doble canya, gralla, tarota...
Sí, sí, aquí el grup combina una gralla seca i la tarota, dues tarotes. Sí, sí.
Hi ha molts grups que actualment utilitzen aquests instruments, en la música popular.
Perquè és un complement quan, per exemple, hi ha l'entrat de l'aire del sac de gemecs, que és un instrument que s'havia perdut completament, doncs els grups que complementen el sac de gemecs és el flabiol i les tarotes, no? També la percussió.
Però amb aquesta construcció de les tarotes no finalitza la vessant creativa i de recerca del Pau. Va evolucionant i de cop i volta fa un triple salt mortal, diria jo, i salta del món popular, del món de la música de carrer, al sofisticadíssim món de la música antiga, clàssica, en un moment en què hi ha una moda, podríem dir, una tendència molt generalitzada a tota Europa i a casa nostra també, de tocar la música antiga del segle del Renaixement i del Barroc i del Classicisme amb instruments originals. Això ja n'hem parlat algun cop aquí. I aleshores hi havia en aquell moment alguns constructors d'instruments de determinats constructors que construïen instruments imitant els instruments antics, i el Pau s'apunta en aquesta carrera, diguem, i ho fa amb l'oboè barroc, que mira tu per on és l'instrument que jo toco, i un dels que toco, quina casualitat. I aleshores seria interessant que expliqués com passes d'aquest pas de la música popular a la música clàssica, diguem, perquè sembla que són mons que en aquest sentit no hi ha vasos comunicants, és a dir, que els constructors de violins fan violins per la música clàssica, no? Llavors aquí el constructor d'instrument popular com evoluciona cap a la música clàssica.
Sí, bé, una mica, diguéssim, al fer instruments de doble canya sempre et fixes en el patró de clàssic, no?, que és l'oboe, no? Jo recordo que sempre havia tingut fixació pel concert aquell que fan el cap d'any de Viena.
El de Viena, sí.
Que l'oboe que sortia allà és un oboe estrany. Sempre m'havia fixat, i resulta que després, amb el temps, vaig saber que hi ha un instrument que és l'oboe vienès, que només es toca a Viena, i té una campana molt rara, que és el que jo veia, dic, això...
No em
quadra. I sempre
quedava
l'atenció, bé. I, de fet, és l'últim oboe antic que queda, diguéssim, bé, perquè no és ben bé l'oboe modern, és un vestigi com un dinosauri de tota l'evolució anterior, i allà a Viena, que són molt seus, l'han conservat i només el toquen allà, a la ciutat de Viena. I bé, m'agradava l'oboe. L'oboe modern és un instrument complicadíssim a nivell mecànic i ja el fan, els mm-hmm. japonesos, els francesos, els alemanys, i és una cosa que no penses. Però sempre m'havia creat l'atenció, doncs, clar, l'oboe antic, no? L'oboe barroc, també el veia més assequible perquè té molt poca mecànica, però simplement m'havia cridat l'atenció. Uh-huh. I també per un atzar de la vida, un dia doncs, hi ha un grandíssim músic i luthier que es diu Alfredo Bernardini, va venir a fer un concert a Barcelona i hi havia un amic seu que em coneixia o alguna cosa així, estaven a prop de casa i van passar com per fer turisme, sí. No? I va entrar al taller, bé, ens vam caure bé. I jo li vaig dir, mira, Alfredo, que m'agradaria algun dia doncs, fer un oboe barroc. I em va dir, bueno, no preocupis que t'enviaré un plan.
Sí, perquè ell els construïa?
Sí, ell era luthier. I després, al cap de 10 dies o així, m'arriba un sobre immens, que hi havia 50 planos d'oboes de tot tipus, i vaig començar a obrir allò i no vaig entendre res, unes mides raríssimes, i bé, em va fer il·lusió i vaig posar-me un calaix. I després, per un altre atzar de la vida, allà a Vilanova hi havia un noi que era flautista i la seva nòvia, la seva dona, ja era la seva dona, li va fer il·lusió que toqués a l'oboe barroc.
Sí,
sí, i em va venir a veure, escolta, li has de fer, Marta, per favor, jo ara no... Però és, la Marta és molt insistent, no sabeu
què. I ho va aconseguir.
Sí, i llavors jo vaig pensar, bé, faré un tros. Faig la peça de dalt, si em surt bé, ja continuo. I vaig fer una peça de dalt i llavors dic, bé, doncs busquem algú que ho toqui. I hi havia un tal Xavier Blanc i el vaig trucar.
I
des de llavors que, mira, aquí està. I va bufar i va dir, ep, això no té mala pinta. I va començar una aventura entre ell i jo, bueno.
No a la construcció d'aquest oboe barroc.
No sé,
sí, perquè una aventura molt bonica, perquè totes aquestes propostes que hi feia de parts d'instruments, això després s'havia de provar.
Uh-huh.
I la millor manera de provar-ho no és allà al seu taller a Vilanova, sinó és després tocar-ho en concerts. En el qual de seguida ell va començar a construir instruments sencers i jo els anava tocant a les sales de concerts i amb més o menys fortuna. Perquè a vegades hi havia experiments que havíem de fer i l'instrument no estava prou afinat o no sonava prou o hi havia problemes. Llavors,
procés d'adaptació, no?
D'adaptació, i aquest procés va ser molt interessant perquè anava millorant l'instrument cada vegada l'anava millorant i aleshores després ja s'hi van afegir molts oboistes en aquesta diguem, col·laboració, en aquest tàndem de col·laboradors amb el Pau. Per què? Perquè els instruments cada vegada estaven millor i mica en mica anaven superant les expectatives i anaven superant la competència, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo me'n recordo quan li vaig ensenyar el que havia sigut el meu professor, el Paul Dombrecht, un il·lustríssim oboista belga, i va dir, el va provar i va dir, això és un Rolls Royce de l'Oboe, a Sevilla estàvem, i he d'anar immediatament, i va trigar poques setmanes a agafar l'avió i anar al taller del Pau, i a partir d'aquí ja va començar a ser una cosa que es va anar extenent d'una manera imparable, de manera que ara els oboes del Pau estan sonant a 4 continents.
Déu-n'hi-do.
A 5 no, perquè ens falta... Ha de fer alguna cosa per col·locar-ne alguna a Àfrica, però la resta del món...
Ja podeu començar a treballar amb el màrqueting, doncs.
Sí, exacte.
A veure si arriba.
Però s'ha fet molt conegut, perquè fa instruments de moltíssima qualitat, i hi ha instrumentistes de no sé quantes nacionalitats, no sé si ho tens comptat, això.
No ho tinc comptat.
Però vaja, són col·legues del món de l'oboe barroc de molts països que encarreguen, cada setmana et dirà, ara tinc un encàrrec de no sé on, no? Quin és l'últim que pots tenir de...
D'Austràlia.
D'Austràlia, veus, per exemple? Una cosa
ben
molt...
Lluny.
Ben lluny. Podríem, si voleu, escoltar una mostra de l'Alfredo Bernardini, ja que és l'origen de tot això, tocant un oboe del Pau. Thank you. sembla més bonic d'escoltar l'Alfredo Bernardini és que ell mateix és constructor. Ell és constructor i alhora és instrumentista molt llest. I de seguida va veure que els oboès que feia el Pau...
Li feien ombra.
Es feien ombra a si mateix amb el món de l'oboè. I és un constructor que toca amb l'instrument d'un altre.
Bueno, també parla de la seva humilitat, oi?
Sí, exacte. I bueno, és un instrument que sona per tot el món, perquè l'Alfredo és un concertista que dona... Uh-huh. Però és que molts instrumentistes d'aquests de prestigi que donen la volta al món... doncs estan tocant amb instruments del Pau. De fet, si poséssim a sobre la taula els discos, la discografia que hi ha amb instruments del Pau Riols, és que no hi cabrien en aquesta taula, i mira que és gran, perquè és d'infinitat d'oboistes, de grallers, de tenores, de tarotes, i per si fos poc, en un moment determinat, va dir, i si féssim fagots, també, perquè deu ser fàcil de fer,
no n'hi havia prou.
I de cop i volta es posa a construir fagots, i ara està aquí amb els fagots, també.
Sí, bé, això també va néixer... amb una casualitat, perquè hi ha un fagotista català que viu a Suïssa, que és el Carles Cristóbal, que fagotista barroc, i una vegada a Polònia va fer un concert i en una església, i a l'acabar el mossèn que estava per allà a l'església li va dir: "Això que tu toques, dintre d'un armari n'hi ha un." I era un fagot barroc autèntic, molt maco. I a més era en algun lloc de Polònia fa bastants anys i li van vendre. Li va dir, el va comprar, a més molt bé de preu i tot. I ens va trucar, has de fer un fagot? Dic, no.
No, al principi no sempre hi ha aquesta resistència, oi, Pau? Això no ho sé.
No, per una cosa, perquè el fagot és un instrument que no sé si el teniu visualitzat, però no és rodó. És un instrument que no es pot fer amb torn, que és la meva especialitat, sinó amb una combinació de torn, freses i mig manual... És molt complicat, és una cosa estratosfèrica, ja, molt alambicat. I hi ha una cosa que no he dit abans, que jo no treballo sol. Treballo sol al taller, però tinc un col·lega que estem molt associats, que és de Gironella, que es diu Alfons Sibila, que amb les tenores i amb els tibles hem col·laborat tota la vida. I jo vaig pensar, ell és un geni de la mecànica, i vaig pensar, si l'Alfons m'ajuda... I vam fer el mateix que l'oboe, dic, farem una part de dalt, Cristóbal, farem, i si ens surt bé ja farem l'altre. I sí, vam provar, i la part de dalt estèticament va sortir un xurro, però sonava, no? I llavors això ja ens va obligar doncs,
a seguir endavant.
I la veritat és que és una grandíssima avantatge treballar en equip, i a més en un equip que sigui complementari, no? I és una sort que tinc, perquè... estem molt ben avinguts i som molt diferents, i per sort un treball en un lloc i l'altre en un altre, que vull dir que ens veiem de tant en tant però no cada dia, i això funciona molt bé. I amb el fagot doncs jo hi faig una part minoritària, perquè la part aquesta de
més mecànica, que
mecànica, i la part de construcció de la fusta de fet ho fa bàsicament ell. Jo l'afino, el faig els interiors i les claus on les monto i faig com un acabat, no? Poca feina, però bueno.
Una col·laboració entre tots dos al final, no?
Sí, és un equip.
Doncs aquesta és la bonica història, que comença amb una gralla i de moment acaba amb un fagot. Ja veurem si
més endavant segur
que ens
diran.
Que afegirà,
I em van dir que fes...
Sí, exacte, però s'estan acabant els instruments.
Això és complicat.
Ja no queden gaires instruments.
Escolta, sempre se'n poden inventar de
nous. Sempre se'n poden inventar de nous. No sé si tens projectes en aquest sentit.
No tinc cap projecte. Sé, per exemple... vaig col·laborar en la invenció d'un instrument de cobla molt greu, que és la tenora baixa, que és un instrument que de moment només n'hem fet un, però que té un recorregut ja important. I la idea va ser de l'Escola d'Enginyers i també d'alguns músics, i ells van fer el disseny i tot això, i nosaltres vam fer la realització. I també vam col·laborar amb alguna petita correcció o així al moment pràctic, no? Però va ser una aventura interessant.
Doncs... sentirem a parlar, a veure què més va arribant després dels fagots.
Hi ha tot un món que ens ha quedat per parlar, perquè no hem tingut temps, que és la relació que estableix el constructor amb la fusta, amb aquest ésser viu que cal, no sé si cal matar-lo, per dir-ho així, o...
Transformar-lo, no?
Podríem dir. Transformar-lo, perquè sí, perquè la paraula matar és lletja, perquè després torni a ressuscitar en forma d'instrument. Però cada fusta té unes particularitats i ell també experimenta molt amb fustes, fa moltes proves amb diferents fustes per arribar a trobar les... Algunes són ja tradicionals, ara després... Després funciona amb fustes noves i és molt bonic.
Doncs això... no penso dir res. No penso... ja vindré un altre dia.
Ja vindràs un altre dia, això s'ha quedat. Clar, perquè jo volia parlar de la fusta, però tu només volies parlar de la teva fulgurant carrera. Ets broma. Potser podria...
Sí, des d'aquelles jo vengo a hablar de mi libro.
Exacte.
Jo vengo a hablar de mis instrumentos, no?
Sí.
No,
doncs...
home, no.
No, però diguem que no, només ho anomeno perquè és
important.
És important i en aquesta sensibilitat cap a la fusta i afegida la sensibilitat per saber què és el que el músic necessita, què és el que l'instrumentista necessita, ha fet del Pau aquest gran constructor, és a dir, que ell sempre està amb una sensibilitat molt especial.
Aquests vuit sentits que no volia reconèixer,
oi? Aquests vuit sentits per la fusta i per l'instrumentista. I d'aquesta suma de sensibilitat, de saber copsar què és el que necessita, quina fusta o quin tractament de la fusta. Quan parlo de tractament, vull dir, no és posar-li només un vernís, sinó on trec exactament aquest polsim de fusta més o menys que fa aquell detall, aquell plus de qualitat que satisfà després a l'intèrpret, no?
Ens acomiadem, Xavier, em sembla que tenim alguna peça més per
escoltar.
Sí,
una peça que em fa il·lusió, molta il·lusió posar-la perquè és el reflex del programa d'avui, que no m'agrada molt autocitar-me, però en aquest cas sóc jo...
S'ho mereix l'ocasió.
L'ocasió s'ho mereix, sóc jo tocant un oboè del Pau i un oboè de Ginjoler, que va ser una de les seves troballes. Els oboès sempre eren de boix, i ell va dir, sí que féssim l'instrument dels instruments de la poble i en féssim un oboè, i va fer aquest oboè, que el que hem escoltat abans també és amb l'Alfredo Bernardini, que és un oboè de Ginjoler, és a dir, que va tenir molt èxit això d'aquesta incorporació del Ginjoler a l'oboè.
Sí, només vull dir una cosa, que estem tots agermanats per l'oboè, inclús ella, perquè a l'oboè, quan va triar una tonalitat, va triar do. Que és
fantàstic, això. Fantàstic.
Quin joc de paraules.
Ja ho veus, això és de luxe.
Magnífic per acomiadar-nos. Pau, moltíssimes gràcies. Convida't quan vulguis a passar per al programa. Xavier, ens veiem d'aquí 15 dies i ens acomiadem amb aquesta peça interpretada per tu mateix. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.